arribem a 3:15 i com cada dijous fem la connexió habitual amb Barcelona amb el nostre company, col·lega, periodista Carles Savall, que no està a Barcelona, que està a Alemanya, i me n'acabo d'assabentar. Mira que hem parlat abans. Molt bona tarda, estimat.
Bona tarda.
Doncs un dia en el qual les portades dels diaris veïns ens parlen d'aquestes mesures de Rajoy contra la corrupció, que les ha presentat precisament un dia després de la dimissió d'Anna Mato, que Rajoy va citar a l'auta del jutge rus per doncs, remarcar, no?, que l'Anna Mato no està imputada. La dimissió d'Anna Mato que va agafar doncs, a tota la classe política i a tota l'opinió pública una mica així per sorpresa.
Sí, efectivament ha agafat per sorpresa, però la veritat és que en el rerefons no hi havia cap sorpresa, perquè és que tothom sabia o intuïa la implicació d'Anna Mato amb la trama Gürtel. El que ha passat ara, la gran diferència és que el jutge, en el seu auta, el que fa és confirmar que ella es va lucrar amb tot l'entramat de la xarxa Gürtel a través del seu exmarit. A veure, no sé fins a quin punt, a veure, es pot qualificar de moltes maneres. Es pot fer una lectura positiva o una lectura negativa. Dimitir que qualsevol persona o qualsevol càrrec públic que estigui mínimament esquitxat, ja no dic implicat, mínimament esquitxat per una ombra de corrupció o de lucre il·legal, doncs, evidentment, és per aplaudir. No és per aplaudir l'acció il·legal, sinó que és per aplaudir l'acció, en aquest cas, doncs, de cessar d'un càrrec públic. S'ha de recordar, de tota manera, que Anna Mato no dimiteix com a diputada, dimiteix com a ministra.
Com a ministra,
però, d'altra banda, exacte. Sense com a ministra, no pas com a diputada. De tota manera, s'ha de recordar que, a veure, la lectura negativa en aquest cas seria perquè ha trigat tant Anna Mato a cessar d'un càrrec públic quan totes les fletxes la indicaven com a possible benefactora d'una de les branques de la xarxa Gürtel a través del seu exmarit. No sé, això també es pot qüestionar. Es pot fer una lectura de positiva i una negativa. I el que tampoc no s'ha d'oblidar és que el mateix jutge, un paràgraf més a sota, després de citar Anna Mato, cita el Partit Popular també com a benefactor de la xarxa de corrupció que es va articular al voltant del que coneixem com a trama Gürtel. Per tant, ell ha dimitit, però què passa amb el Partit Popular, president del qual és el president del govern espanyol? És a dir, aquí no hi ha hagut cap altra mesura que se sàpiga fins al dia d'avui. És més, avui el president del govern espanyol, en sessió parlamentària, ha tingut la gosadia de dir que no es pot estar en contra de projectar una imatge de corrupció generalitzada. Què és el que està succeint? A veure, també és parlar en propietat, eh? Està claríssim que el 100% de tots els càrrecs públics de l'estat espanyol no són corruptes. Jo no m'ho crec, o com a mínim està per demostrar. Però el que sí que és clar és que hi ha un grau de corrupció tan brutal, tan generalitzat, però en totes les comunitats autònomes i en tots els estaments, en tots els estrats de l'administració pública que afecta des de l'estat espanyol, de l'estat, l'estructura pròpiament dita de l'estat, fins a diputacions provincials, ajuntaments. És que és a dir, vull dir, jo crec que sí que es pot parlar de corrupció generalitzada.
Home, és un espectacle, Carles?
No, tot i que espectacle.
Sí,
és que
no. I t'he de dir que ja saps que no ens agrada opinar, però és que vist des de la nostra perspectiva estem una mica atònits a tot el que sentim i tot el que llegim.
Absolutament, més enllà del que sabem, jo em pregunto cada vegada que surt, que es destapa un nou cas de corrupció, jo em pregunto, Mare de Déu Santíssima, el que encara no sabem i el que encara hem de saber, perquè aquesta és una altra. El president del govern espanyol avui també en sessió parlamentària ha dit que se saben tants casos de corrupció gràcies al Partit Popular que ho està destapant, quan realment, curiosament, entre cometes, i valgui l'ús de l'adverbi, casualment és el Partit Popular el principal protagonista de dels casos de corrupció que van sortir de tot arreu. És a dir, es va fer un gran espectacle amb el cas Pujol, amb la compareixença ministerial inclosa, a bombo i platanets, però quan, per exemple, un jutge diu que el Partit Popular ha estat beneficiat directament per la xarxa Gürtel i que fins i tot hi ha hagut estaments judicials que han posat en evidència que és un partit que s'ha finançat en diner negre, fins i tot s'ha pagat en diner negre, no només les obres de la seu del Partit Popular, sinó fins i tot la famosa pantalla de plasma amb la qual fa les compareixències en diferit al president del govern, i aquí no passa absolutament res. És a dir, sobta, no?, que s'omplin tant la boca amb les mesures anticorrupció, que està per veure que les concretin, com per una altra banda és un partit on, de moment, per la corrupció només ha dimitit a nivell de l'estat espanyol, a nivell de les altes instàncies estatals, la ministra Ana Mato hi ha estat avui, o ahir, en aquest cas, ho va fer públic. Mm-hmm. És a dir, falta molt per fer. Si s'omplen tant la boca, doncs després s'haurà de traslladar això amb mesures molt clares. I, per exemple, a Catalunya, doncs la comissió d'investigació dels casos de corrupció que presideix el diputat de la CUP, David Fernández, doncs el diputat Fernández ja ho ha dit, si continuen posant traves a les compareixences als partits PSC i Convergència i Unió, doncs ell plega. És a dir, no es pot crear una comissió que investigui la corrupció quan els partits polítics ja estan posant traves. Ja que juguem. És una hipocresia absoluta, pura i dura. Jo crec que és absolutament intolerable en ple segle XX, tio, en una democràcia europea. Jo, des del meu punt de vista, és intolerable.
Uh-huh. I ens anem a Catalunya...
No només els casos... Sí, no, deia això, que no, em sembla intolerable no només els casos de corrupció, sinó aquesta hipocresia de crear una comissió per investigar els casos de corrupció i després posar-hi traves. És que no té cap mena de sentit a què estem jugant.
I suposo que a peu de carrer el clima és aquest, no?
Absolut, absolutament. És a dir, a veure, és el que ja havíem comentat en anteriors dijous. La gent del carrer cada vegada referma més la seva postura, la seva opinió, que els polítics s'hi volen dedicar per treure'n cullerada. Que no es pot generalitzar, evidentment.
No, clar.
I no m'encansaré mal de dir-ho, eh? Però que és la imatge que transcendeix i que predomina a nivell social. És a dir, la gent està absolutament tipa de que hi hagi retallades a peu de carrer dels serveis socials que eren molt generosos dins de l'estat espanyol, que encara diria que podrien continuar-ho sent comparat amb altres països, com per exemple els Estats Units, però que estem perdent molts drets, estem perdent molts serveis socials i mentrestant doncs hi ha situacions que no s'aguanten, com per exemple a mi em comentàvem ara fa unes setmanes que els consellers d'un alt organisme públic de la Generalitat es queixaven perquè quan feien els seus plens l'empresa que els porta el càtering porta els entrepans en poc pernil. Això passa a Catalunya.
Mare meva.
Això passa a Catalunya. No citaré, no diré el nom, però això passa a Catalunya i en privat t'ho puc comentar. Però això està passant a Catalunya.
Mare
meva. I és absolutament vergonyós.
Ens anem, com dèiem, a Catalunya. El president de la Generalitat ahir es mostrava partidari d'una llista unitària sobiranista que es proposés exclusivament per avançar aquestes eleccions plebiscitàries. Tot això es va fer amb un clima una mica així com magnànim i d'aplaudiments cap a Artur Mas, però que la fracció amb Esquerra Republicana i la desentesa hi és.
Continua existint, el que passa que després del discurs històric que diu Pilar Rahola, que va ser del president Mas, que jo crec que evidentment això es estudiarà en els llibres d'història en breu, d'aquí uns anys, Oriol Junqueras va ser-hi present, va marxar sense fer declaracions als mitjans de comunicació, lògicament perquè la proposta s'ha d'estudiar dins d'Esquerra Republicana per veure quina és la contraproposta, però sí que s'ha de dir que Esquerra Republicana no li ha fet, és a dir, no li acaba d'entusiasmar la idea proposada pel president, però tampoc li acaba de desagradar, en el sentit de que jo crec que el president Mas ha fet aquí un brindis al sol, ha fet un regal absolutament enverinat a Esquerra Republicana. No volies eleccions anticipades? Ja tens eleccions anticipades, però clar, evidentment amb condicions, i les condicions són dures a acceptar. És a dir, o estàs en aquests 18 mesos per construir el futur estat independent o decideixes estar amb la República Independent de Catalunya. Perquè la condició és aquesta. Si et presentes ara en les eleccions que s'han de convocar, no et podràs presentar a les eleccions de la primera... en el suposat cas que guanyés una candidatura del sí, per majoria absoluta. És a dir, o estàs construint la Catalunya Independent o ja no podràs ser diputat amb la Catalunya Independent. És el regal enverinat. Artur Mas, al cap i a la fi, ja feia mesos que deia que quan arribés a bon port el seu veler, que això li agrada molt jugar amb aquestes metàfores marineres, ell es retirava del primer pla, no, de l'escena política, però li ha donat una patata calenta a en Junqueras. És a dir, li dona a triar. O estàs en aquests 18 mesos construint el que serà la república que acabarà sent independent, però ja no et podràs presentar en les primeres eleccions constituents, o viceversa, tu tries. És un regal enverinat perquè li regala el que realment volia Oriol Junqueras, que eren unes eleccions, que li va arribar a demanar plorant en el president Mas, aquelles imatges importants del Junqueras plorant demanant les eleccions, però clar, li està posant condicions, tria, o estàs construint la Catalunya que haurà de ser independent, o, en tot cas, seràs diputat en la primera legislatura com a Catalunya Independent. És un regal molt enverinat.
Molt.
D'aquesta manera, no és definitiu, perquè fins i tot el president Mas ha dit que, a veure, que la seva proposta és aquesta, però que es pot acabar de discutir, de debatre, sense desviar-se de les grans línies generals del que va dibuixar l'altre dia a la Palau de Congressos de Barcelona. Ara està per veure com reacciona l'Esquerra Republicana. Dimarts que ve tenen la seva conferència, en Junqueras farà el seu discurs, serà el seu torn de donar-li resposta, però de tota manera és una trampa també el que li ha parat el president Mas, perquè Junqueras volia eleccions i ha d'eleccions. No pot dir que no, si no es trobaria en una gran contradicció fins i tot de cara als seus propis votants. És a dir, no volies eleccions? Ja les tens. No li deixa gaire marge, a en Junqueras, a Oriol Junqueras, al president Mas.
I hem de dir
no
que...
li deixa gaire opció.
Hem de dir que Oriol Junqueras està fent grans esforços per entrar en el diàleg, eh?
Jo crec que sí.
Jo també penso que sí, eh?
Jo penso que sí, el que passa que jo, de tota manera, penso que també una de les altres trampes que ha parat el president Mas és dir president Mas prescindeix de les sigles Convergència Democràtica i Unió Democràtica, ja no pensa en clau de partit, ara està convidant a Oriol Junqueras que faci exactament el mateix. Fins i tot, Artur Mas ja no pensa en clau Artur Mas perquè és capaç d'anar l'últim de la llista i no sortir com a diputat, és capaç de no tornar a ser investit com a president de la Generalitat, val? I li està posant a prova, en aquest cas, a Oriol Junqueras, de dir, tu també tens aquest afany, és a dir, també ets capaç de deixar enrere l'afany personal, l'ego, ets capaç de deixar enrere les sigles Esquerra Republicana de Catalunya i pensar en clau únicament de país al marge de persones i de sigles. És una patata calenta important, amb la qual cosa jo crec que Oriol Junqueras té un marge reduïdíssim, però sí, molt reduït, i és el que deuen estar estudiant matí, tarda i nit. Fins a altres hores de matí.
Segur que sí, Sí, segur que sí. La veritat és que... La veritat és que políticament és un moment absolutament controvertit i cada moviment té moltíssimes conseqüències. A veure com això evoluciona.
Moltes.
Carles, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies. Ens retrobem el proper dijous. Des de Barcelona, aquest cop.
Una abraçada.
Vinga, una abraçada. I nosaltres marxem perquè a partir de les 4 de la tarda, escassos amb 2 minuts, donem pas per oferir-vos la sessió de Consell General. El Parlament votarà avui una de les lleis més controvertides dels darrers mesos, la de sostenibilitat de finances públiques i d'estabilitat pressupostària, l'anomenada regla d'or. I també es votarà la llei que des de l'oposició s'anomena Mordaç. Es tracta de la de protecció civil als drets de la intimitat, honor i la pròpia imatge. També s'han de votar 2 lleis referents a la societat Cetrassa i Andorra Telecom, i es votarà el projecte de llei de serveis de confiança electrònica i la modificació de llei d'allotjaments turístics. També, doncs, a banda de la llei d'unions civils que el Consell General té a l'ordre del dia de la votació. 6 lleis més i la presa en consideració d'una setena. És a dir, que hi ha sessió de Consell per una estona. Nosaltres ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies. Demà al voltant de les 3 de la tarda tornem, com cada dia, a Ràdio Nacional d'Andorra, Cara o Creu.